A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts aquest dijous. Avui, doncs, 13 de març, demà dia de la Constitució. Evidentment, doncs, no hi haurà programa. Avui acullo Cuca, o, per als que no són tan íntims, Joan Maria Cucalón, benvingut.
Hola, bon dia.
Veus que ja ho dic al revés,
trobat,
eh?
Sí, ja. M'agrada que ho diguis al revés.
Felip Gallardo, benvingut.
Moltes gràcies.
Un plaer tenir-vos aquí. Bueno, demà una cosa que, aviam, divendres, dissabte, diumenge, alguns que no tenen el cap de setmana, demà serà festiu. Bueno, ja sabem que a Andorra hi haurà una transhumància, si puc dir així, de gent d'Andorra cap a fora.
Sí, tot que és una festa nostra i que jo sóc dels que penso que hi ha que quedar-se al país, almenys el dia de la Constitució, a celebrar-la, perquè fa 32 anys que ens vam regalar als andorrans la democràcia, perquè abans fèiem eleccions però no érem democràcia. I això penso jo que és, per a mi, és la festa més important del país, per sobre de Meritxell, que tot i que allí celebren els primers parellatges, els primers parellatges queden quasi 1.000 anys enrere.
1278?
I, sí, vale. Per tant, a mi em sembla que celebrar una cosa del segle passat, de finals del segle passat, de l'any 93, doncs, per mi em sembla que és molt important. A més, és el que ens ha posat a la ONU, el que ens ha posat al Consell d'Europa, el que ens ha posat a tot arreu com a país. Sí. No com a protectorat, ni com coses d'aquestes que érem abans. I per tant, per mi és una festa a celebrar. I per això, demà seré aquí. Demà passat potser agafo el compte i me'n vaig a la platja a passar el cap de setmana allà. I ara que els meus caps de setmana poden ser llargs, a l'estar jubilat, doncs encara més, no? Però sí, sí, jo, per mi demà és un dia significatiu a celebrar per tots aquells que sentim el nostre país.
Hi ha un munt de celebracions també al Consell General el dia de demà.
Sí, actuacions, sí,
que serà obert, sí. Sí,
concert, sí. També, o sigui, cert que, com ha dit molt bé Cuca, és un dia important i és un dia que les institucions, evidentment, el remarquen per tota una sèrie d'esdeveniments, a part de, diguem, de l'acte de Consell que hi ha a les 6 de la tarda, però que és un dia, doncs, sí que es vol que tingui el seu tarannà de cara, doncs, a la ciutadania.
I tant, i tant.
I que, per cert, ara es comença a celebrar de veritat, perquè va haver uns anys que el PS va fer festiu, el dia de la Constitució. Quan dic festiu, ja era festiu, però ho va fer festiu perquè la gent plegués de treballar i no anés a treballar. I va haver-hi molt enrenou en aquell moment perquè es va fer festiu i de quina manera, no? I ara, no diré el 100%, però ara hi ha una majoria que ja demà farà festa, és un dia festiu, marcat al calendari, com ha de ser, penso jo.
Sí, que ha significat un canvi molt important de lo que era l'Andorra d'abans, sí, a esta, un estat, com deia el Cuca, un estat modern, que és el que intentem treballar cada dia des de cadascú, des del seu lloc, sí, sí, de fer-ho cada dia més modern i que sigui més actual.
Sí, d'aquest festiu obligatori, evidentment, ja es defineix molt bé, diguem, el govern, només serveis essencials, evidentment serveis d'emergència, hospital, benzineres, algun restaurant, però després tot l'altre que no seria, diguem, destinat al turisme directe, dius...
Sí, sí, les botigues, sobretot, que és on se més se veu, les botigues abans no tancaven, era un dia més, i ara ja n'hi ha moltes, no diré totes, però hi ha moltes ja que tanquen i que, bueno, que guarden la festa com em sembla jo que és la més important del país.
Bueno, és que tens que demanar, em sembla, una autorització per poder obrir, també. O sigui, no...
Bueno, això ha canviat, sí, sí, ara amb els anys. Abans no era així, abans l'amo tancava, l'amo obria, tots a treballar. I dic l'amo, no el patró.
Sí. Propietat, per dir-ho així.
Bé, no, és una forma d'expressar-me d'abans.
Sí, quan parlàvem del la petjada que ha fet Andorra, doncs, amb aquesta constitució de, no diré de posicionament, però d'arribada, doncs, a la ONU, com has dit tu, Consell d'Europa, també una altra cosa que no és un tema de discòrdia, però sí que el català és una llengua oficial reconeguda.
Gràcies a Andorra.
Gràcies a Andorra, o sigui, independentment de totes les històries i validats que hi ha hagut d'independentisme a Catalunya i que encara són vigents, molta gent, malauradament, en alguns països o a la península pot interpretar malament les coses dient no, és que el català és un idioma oficial, perquè nosaltres a Andorra és la nostra llengua.
Jo que sóc català d'origen, nascut a Barcelona, per tant, català d'origen, et diré que les meves primeres paraules van ser en català, i això parlo de 1950 i el senyor Franco governant, que estava prohibit parlar en català. Però dit això et vull dir que ha estat prohibit a l'estat espanyol parlar català.
Igual que el basc.
Sí, sí, però perseguit, perquè jo he sofert càstigs al pati de l'escola de Barcelona per estar amb el company del cantó parlant català i vindré el mestre, i saps el que és això així? Un capon d'aquells, un carquinyoli d'aquests que es foten al nen, a mi m'ho han fet no una vegada, mil, perquè clar, si el company també parlava català, doncs parlaves en català. Era la teua llengua materna i paterna. I per tant, era una qüestió no de voler fer, sinó era una cosa natural, no? I en aquella època estava prohibit. Però el basc estava prohibit, però no tant, perquè, clar, el basc es confonia amb una llengua estrangera. Jo he tingut bascos al cantó parlant en basc, i si em dius que són polacs, doncs m'ho crec. És una llengua estranya, eh? Bueno, estranya per mi, pels bascos no,
per entès això. És cert que l'euskera, quan el sents parlar, nosaltres que tenim la sort aquí a Andorra de ser políglots, perquè ens movem fàcilment en tres idiomes o més, segons els arrels familiars, clar, quan sents parlar euskera, jo és una llengua que m'agrada sentir i escoltar, però et dius, per on agafo alguna cosa per intentar entendre el que estan dient? Diu, no hi ha manera.
Res, sí, és completament, trenca completament, no? Jo diria, no és una llengua llatina i, per tant, no té arrels comuns.
A més, el que dius de la llengua és denota primer la cultura, la cultura de la gent que parla aquesta llengua. O sigui, si tu tens una cultura, has de tenir una llengua referent. I aquesta llengua referent és la que transmet en el temps. Clar, si fas un tall, o sigui, un català té una cultura determinada, una manera de veure el món determinat, de fer les coses de determinada manera, que és diferent a una persona d'Andalusia, perquè té la seva llengua
pròpia,
és una
llengua,
és la seva manera, les seves costums de com fer les coses. O sigui, que nosaltres tinguem el català com a llengua reconeguda dins de la nostra Constitució com la llengua oficial del país, no és cooficial i ni cap altra, sinó que la llengua nostra oficial és única, és una, que és el català. I a partir d'aquí hi ha moltes coses. Quan tu em vols integrar a una societat, i l'idioma és una part fonamental per poder entrar dins d'aquesta societat, d'aquesta cultura, que malauradament bueno, s'estan fent passos aquí en el nostre país precisament per això, perquè per poder absorbir aquesta gran quantitat de gent que ens arriba amb lleis i coses aquestes que a altres estats, veí del sud o del nord, també podem dir que no s'ocupen d'això. I això és, si perds una cultura, per part del país i part de la seva història. Em refereixo, si vols llegir alguna cosa, no dic grec perquè crec que em queda molt lluny, però si vols llegir alguna cosa interessant per entendre la cultura, vas al llatí original, per poder llegir alguns articles, algunes coses que es puguin interessar d'aquesta cultura en aquell moment. Si desapareix això, pues quedaran els estudiosos que seran, però no, no hi ha una cultura al darrere.
Del que dius, Felip, hi ha una cosa que retenc, és que has dit llengua, perfecte, i després cultura. Una cosa que nosaltres diem molt aquí a Andorra és usos i costums.
Usos i costums, sí.
Usos i costums. És cert que tenim una llengua que és, doncs, veïna, doncs, de Catalunya, que és la nostra llengua, però, clar, usos i costums que pot tenir un català de Barcelona, de Manresa o del País Valencià, per dir-ho així, amb el valencià, que hi ha algunes petites variacions, els nostres usos i costums són molt propis del nostre territori, que no tenen res a veure, o en alguns casos poden tenir similituds amb els nostres veïns catalans de la part del sud, també.
El que està clar és que, el que està clar que les nostres costums no tenen res a veure amb les costums madrilenyes, andaluses, basques, gallegues, càntabres, castellanes, està clar que no. Si tenen alguna cosa a veure és amb els catalans, menys amb els valencians, però també, i amb els de Catalunya Nord i Occitània. Perquè no gaire lluny d'aquí es parla el patuà i està a 20 quilòmetres d'Andorra, Es parla patuà. És occità,
Occità, sí. Em refereixo quan... la manera de veure el món, d'entendre les coses, de comprendre la cosa, el teu entorn, el fas mitjançant la teva llengua. La teva llengua del país on estàs visquent, on estàs formant part. Perquè sí que és veritat que aquí, a Andorra, parlem dos, tres, quatre i més llengües.
Però tres segures,
Tres segures, sí.
Castellà, català i francès... el 90% del
Andorra. Jo posaria també que portuguès també força.
I portuguès sí, una altra part, sí.
Però tot això és... Aviam, el que vull dir és que és la riquesa que tenim aquí.
Ara tu te la dius, una riquesa.
Poder conviure amb gent. Jo conec moltes persones, molts amics portuguesos que parlem català. O sigui, parlem entre nosaltres català. I ell no deixa de formar part de la seva cultura al ser d'origen portuguès o parlar portuguès o que els seus pares són portuguesos i així d'espanyols i així també d'altres cultures que han vingut aquí. Jo crec que aquest, i l'altre dia comentava el melting pot que se parlava molt, la cassola americana de que venien de totes les cultures, ningú ha de cremar les arrels d'on sigui,
no,
sinó que adaptar-se al teu entorn, a lo que tens al teu voltant, que és, jo crec, que la millor manera d'integració.
És que del que estàs dient, Filip, em sembla que ho vàrem comentar amb una altra tertúlia, no forçament tu, però amb altres persones, nosaltres podríem ser un exemple per molts països del món per la quantitat de nacionalitats que tenim aquí al país. L'altre dia em van dir més de 150, em vaig quedar parat. També... La diferenciació també que tenim d'opinions religioses, o sigui que aquí tenim diverses persones practicants de diferents religions i no hi ha, diguem, desharmonia, al contrari, o sigui, hi ha una simbiosi entre cultures, religions, coneixements i llengües de totes aquestes persones amb 468 quilòmetres quadrats i 87.000 habitants, cosa que a vegades te'n vas en un altre país que hi han dos ètnies o dos cultures, sí, sense dir cultures, o dos visions diferents, i ja hi ha baralla, o hi ha guerra, com ja ha passat, per exemple, amb Sarajevo i amb...
No, i tenim... els rutos i els tutsis, també, que jo vinc d'allí.
I tenim gent que està fent el ramadan i que arriba el divendres i fan el sàbat, bueno, els altres, però... i que no passa res, i que el diumenge van a missa els altres, i...
O no van enlloc. I comença la quaresma, també, o sigui...
Que... O sigui... jo crec que és una de les coses que sí que hauríem primer de treure pit nosaltres mateixos, de que ens podem creure de que estem, que aquesta és una riquesa. O sigui, jo crec que de molta gent, de molts immigrants que venen aquí a establir-se i que parlen català i que volen formar part de la societat, és una de les coses no bones, molt bones que tenim del nostre país. I el que ha fet la Constitució, reprenent el tema de la Constitució, és precisament fent aquest marc on és de convivència, que jo crec que la Constitució hauria de ser... Jo crec que hauria de ser més dinàmica, entenc que 32 anys ja podem mirar algunes cosetes per anar polint.
No es vol obrir.
Ja.
No hi ha voluntat.
No hi ha voluntat. Però jo crec que sí, crec que és necessari un marc on tothom se senti més o menys còmode, però també aquesta possibilitat d'anar tirant més endavant, fer algunes enmiendes, arreglant algunes coses, perquè fa 32 anys, l'Andorra de fa 32 anys era una. La d'avui, jo crec que molta gent de fa 32 anys no la podria reconèixer, l'Andorra que estem visquent en aquest moment. I aquest, jo crec que sí que és una part d'un procés molt constituent, de molta gent, però jo crec que s'ha d'obrir la possibilitat d'anar fent petits canvis.
Posaré dos exemples que sempre són odiosos, però, perdó, a Espanya no es vol reformar la Constitució, només que amb allò que convé, i un pacte amb PSPP, i ja està. I ha sigut perquè la princesa Leonor pugui ser reina, i poca cosa més, eh? No es vol parlar d'Espanya federal, tot i que sigui una monarquia federal, però no es vol ni sentir parlar. I clar, quan se parlen d'obrir el meló constitucional, diu, canviarem això, però s'obren possibilitats a canviar coses no desitjades, no? I per això no hi ha gaires voluntats a reformar-ho. Nosaltres fem 22 anys, 32 anys, a Espanya n'han fet 40 i no el volen obrir. I a França, si no m'equivoco jo, l'última reforma constitucional la va fer el general de Gaulle. I ja fa quants anys i panys que no governa, no? Per tant, no és una cosa d'aquest país. El meló constitucional costa molt de que es vulgui obrir, perquè hi ha moltes coses que podrien canviar i no es vol que es canvien, per una banda. Però per una altra banda, sí, és ben cert, tot el que tu has dit abans de les arrels, que nosaltres ens les sentim d'Andorra, però que formem part, ens agradi o no, del conjunt de les mateixes arrels que els catalans. I dels catalans del sud i del nord, no solament els catalans del sud, sinó i dels del nord també, que avui són francesos, i uns altres avui són espanyols, no són catalans cap dels dos.
Correcte. Ara, del que dius, Cuca, és que, per exemple, i fem història en els segles del passat, Espanya, quan ha fet la seva Constitució fa 40 anys, el fet que no pugui ser una reina, perquè ells han volgut, perquè si anem a buscar Isabel la Catòlica, bé, hi ha hagut reines a Espanya.
Sí, però va haver-hi la llei Salesa, que ho va prohibir, i des de llavors estava prohibit. I ara s'ha obert el meló constitucional d'amagatotis entre PP i PSOE, i van fer la reforma constitucional de que les dones podien tornar a ser reines.
Arran d'això, anem de l'altra banda...
Has dit Isabel la Catòlica, sí. Hi ha hagut...
Hi ha hagut d'altres.
Isabel II també va ser reina i ja era el 1800, ja no era el 1500.
Correcte. Arran d'això també, anem de l'altra banda de la frontera, parlant de Constitució francesa, però si agafem, per exemple, el Codi Civil, molts articles avui dia són del temps de Napoleó.
Sí, sí.
Ara, si les coses fan molt bé d'entrada, encara que la societat evolucioni, potser hi ha coses que dius, no les toquem, perquè ja van bé així, perquè ja s'han pensat bé d'entrada també. Mm. O sigui, nosaltres és certa que la Constitució nostra té 32 anys, és jove, potser que hi ha algunes coses que es tindrien que adaptar.
Per mi n'hi ha una principal.
Endavant, eh? O sigui,
que vols que te la digui?
Sí, i tant, aquí, home, doncs mai por.
Els drets de les dones.
Correcte.
Els drets de les dones, alguns dels drets, no tots, alguns dels drets estan prohibits constitucionalment, com és el dret a la interrupció de l'embaràs voluntari.
Bueno, això és una cosa que el cap de govern ha dit que es vol solventar.
Sí, bueno, però ja han passat 32 anys i no s'ha fet, entens? I hi ha una cosa que tenim, que es diu copríncep episcopal, que posa fronteres a segons quines coses, que diuen si els andorrans i el poble andorrà ho vol així, ja sap el que passa, que jo dimitiré. Això està dit per aquest copríncip que encara tenim avui. No està dit pel Josep Maria, està dit per ell. Llavors, per mi la Constitució és una de les coses que tindria de millorar. Igual que el dret a l'habitatge digne per tota la gent que vivim aquí, vivim i treballem. I avui aquest dret es veu molt vulnerat perquè no hi ha un desenvolupament suficient a la, de la Constitució, que, perquè la Constitució ho diu, dret a habitatge digne, però no hi ha un desenvolupament volgut, penso jo, lo suficientment ampli perquè això es pogués arribar a complir, posar paràmetres a coses que, en virtut de la inversió estrangera i de lo que no és la inversió estrangera, que aquí li donem les culpes tota a la inversió estrangera i no és tota la culpa, part d'ella sí, doncs de que l'habitatge
no, perquè això
es regula... pogués fer arribar a tothom.
Però això ho regula el mercat, i aquest és el problema, que han deixat moltes coses a mans del mercat. I el mercat fa el que vol, fa el que vol. Vol guanyar diners, i per això fa, el mercat
sí,
és per això.
Sí, però hi ha una cosa, Filip, perquè és veritat que les lleis econòmiques diuen que tot ho regula el mercat, això és veritat. Però bueno, perquè ho reguli el mercat ha d'haver-hi competència. I mentre tota la vivenda que s'està fent sigui privada, per tant, especulativa, perquè si és privat la gent inverteix diners en fer cases, com faria jo, per guanyar-te la vida, no per donar una cobertura d'estat.
Aquí, exactament.
És l'estat el que té l'obligació de fer inversió privada en vivenda pública.
Els governs.
Sí, sí,
la Constitució no diu, que estic totalment d'acord amb tu, però els governs, si fem una política, aviam, no vull fer que ningú se senti mal, per això, però una política liberal on és el mercat, que s'autoregula i coses aquestes, i ja s'ha vist, el mercat va a la seva. Qui ha regulat això en els últims 32 anys?
Perquè
ningú.
No hi ha competència. Perquè exacte. No hi ha competència. Si l'Estat a l'inversor privat li fes la competència en fer vivendes de lloguer a 500 euros, t'asseguro que el privat no faria el que està fent ara. Per què? Perquè ara l'associació de béns immobles es posen d'acord i menys d'això no es lloga, de tant al metro, ja està. I mentre no hi hagi una competència que no estigui allà, doncs el mercat no regula, el mercat deixa fer.
No,
és veritat que abans això no passava, que els propietaris de béns immobles de sempre, no diré, no eren... ni la quarta part, no diré la meitat, no, ni la quarta part d'especuladors de lo que s'ha tornat. Clar. I sobretot des de que hi ha la inversió estrangera.
No, i tot això fa bé el que diu la senyora Montaner de les tiny houses que podríem fer aquí, o sigui, aquestes prefabricades de i llogar a 500, tot això no crec que estigui dins d'una política molt liberal de la senyora Montaner, però perquè precisament és que s'ha de disposar d'aquesta competència que dius tu.
Però jo amb això no hi estic gens d'acord, eh?
Amb les tiny houses.
Per una raó. Perquè això és fer guetos. Sí, de clar. No sé si en català es diu guetos, eh?
Sí, bueno, es podria dir.
No sé si es diu així. Però això és classisme. Els rics vivim allà amb xalets, amb grans apartaments, amb jardins i piscines, i aquests viuen en cases prefabricades, si a poder ser de formigó, perquè són més barates i més dures de destruir. I això l'únic que fa és que amb temps fa... A Brasil li diuen faveles.
Sí, sí, sí.
A Barcelona li diuen barraques.
Sí, 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 sí.
Això és...
Però és que tenim això. Gent visquent ara en càmpings, famílies que estan en càmpings.
Recordeu-se quan la policia andorrana anava als càmpings
ja, però ja no
a controlar la gent que vivia i treballava aquí, vivia al càmping i no el deixava, recordeu-ho,
sí,
eh?
Sí, sí, però ja no, pues ja no,
30
ja no 40
anys després passos enrere i es deixa fer, perquè bueno, prohibit no està, però bueno,
estic d'acord amb tu, no es poden fer guetos ni d'aquesta manera, però a mi sí que m'agradaria tenir un petit terreny al voltant per posar els meus tomàquets, els meus enciams i coses d'aquestes, i a mi no em faria res estar en una casa d'aquestes de fusta, que si veus el que fan ara ja de molt maca.
Sí, sí, però
Del que dieu, sí. Ara, hi ha una altra problemàtica. Justament vaig veure un reportatge sobre aquestes cases prefabricades de fusta, que fa falta entre 4 i 6 setmanes per fer-ne una. Després és la connexió als serveis que tens necessaris.
Sí, sí.
Una. Dos, la superfície, perquè evidentment t'ocupa una superfície al terra, però clar, no edifiques per sobre. Aleshores, clar, la relació superfície de terreny que ens fa falta, serveis connectats a la quantia de persones que hi pots tenir...
I accessos.
I accessos, això és una altra cosa. I accessos, dius, clar, dius, quina superfície de terreny em farà falta per tenir 20 o 30 persones que viuen allà, en aquestes cases, perquè la casa és per una o dues persones, no per una família de quatre. Clar, la relació, i és una paraula que no m'agrada utilitzar per el que estic dient, inversió en terreny o superfície de terreny ocupada respecte al benefici de quantes persones en podran aprofitar. Aquí hi ha un desgavell important.
Jo, a veure, hi tinc amistat personal amb la senyora Karim Montaner, tot i que no comparteixo gens les seves idees. No? Les respecto democràticament, però no les comparteixo. Però, a veure, a mi em sembla que això és una sortida per despistar la gent. La solució, si es vol fer i hi ha voluntat de fer-ho des de l'Estat, és ben fàcil. 5% del pressupost anual destinat a fer vivenda pública de lloguer i llei a la Casa de la Vall que obligui els comuns a cedir terrenys per fer aquests edificis sempre que siguin edificis de titularitat pública de lloguer per donar que la gent de la parròquia pugui accedir a això. I no pisos pels més necessitats que no tenen res, que cobren 500 euros al mes de paga o que no tenen res. No, no. Vivendes, jo diria fer unes 4.000 vivendes així, o 5.000. El mercat s'autorregularia de patac. Mm. De patac.
Del que dius, Cuca... I
jo soc comunista, quan dic això. És que... No socialista, comunista, eh?
Ja. Estem parlant a 30 anys vista, que el tabac, doncs hi haurà una regulació que es tindrà que fer i ja no tindrem de dependre tant del tabac també. Clar, tenim una part de camp agrari que en part, segons quines parròquies, es pot requalificar en terreny constructible també.
Andorra, si jo no m'equivoco i no ha canviat la llei, i no sóc jurista, com que és possible que el millor canviés, però Andorra, qualsevol terreny és edificable. A Andorra no hi ha zones rústiques impossibles de que es pugui fer una casa. Tu tens un tros de solar al cap de dalt de la muntanya i abans et podies fer el xalet i abans et feien estar a la carretera per arribar-hi.
Sí, però està al POP, no?
Bueno, però en el pla d'urbanisme...
No et deixen. A Bacanillo he tingut gent que ha fet xalets a dalt de la muntanya demanant serveis, i és que no arriben a dalt de la muntanya els serveis. Però diu, és que jo m'he posat el xalet aquí. Sí, però no, jo hagués mirat el POP primer...
Però, a veure, amb el pla d'urbanisme... s'ha intentat donar ordre a tot això que feia falta. Únicament que, clar, això té mancances i molts greuges per molta gent, perquè els terrenys no estan a centre vila. Els terrenys estan a dalt de les muntanyes. Tant els privats com els públics. Els comuns tenen terrenys, però no els tenen a baix al centre del poble. Tenen per dalt les muntanyes. Per tant, el pla d'urbanisme, ja no diré de Canillo ni de Sant Julià, que és la meva parròquia, ni el pla d'urbanisme de qualsevol parròquia del nostre país, al meu entendre, deixa que molt que desitjar, perquè no es contemple, o es contemple, ho diré bé, es contemple molt poc les necessitats del ciutadà per tindre. És a dir, tu pots un xalet al cap de la muntanya, però qui et porta el servei a dalt? Qui... Bueno, tot, perquè aquí m'allargaria, no? I com ho fas? Com encaixes això dintre del pla d'urbanisme que ara hi ha fet? Si no toques l'interès d'aquest, tocaràs l'interès de l'altre, i si no l'interès general, és molt difícil, no? I estar tot d'acord amb els tants percents de cessió, ja es va intentar fer un 15%, després es va passar al zero, després s'ha passat que si ho pagues amb diners no cal que cedeixis. Sí, això és el timo de l'estampita, ho diré així.
Del que dius de la cessió obligatòria, clar, és un percentatge important, però això és no diré un impost encobert, però quan arribi un cert temps que ja no podràs edificar tant, aquesta cessió, el comú perdrà aquests ingressos, tindrà que trobar una font d'ingressos d'una altra manera.
És que s'ho han pres així i aquest és l'error. És a dir, les cessions que ha de fer una propietat privada perquè l'autoritzin a construir, al meu entendre, ha de ser per fer espais públics. I espais públics vol dir poliesportius, piscines, bueno, tots els serveis públics de la comunitat, escoles, hospitals, el que necessiti en aquell moment la societat, en el seu conjunt. No es pensi en això. S'ha pensat crematísticament, bueno, tu no cal que cedeixis si això em pagues no sé quant al metro quadrat que tindries de cedir. I l'altre, doncs, en vez d'ingressar 3, n'ingressa 30, ja està. Feta la llei, feta la trampa. Però això, o sigui, la cessió no es fa perquè el comú faci diners, sinó es fa per cedir espai, perquè hi hagin zones verdes, perquè es puguin fer...
públic, sí, sí.
Que hi hagin terrenys per fer coses allà on se viu. Que no per anar a la piscina tinguis d'agafar un autocar mitja hora de camí i anar a la piscina i després tornar a baixar. Això no està pensat així. Penso jo, perquè això no deixa de ser que opinions,
Sí, ara que tu deies la teva parròquia, Sant Julià, és cert que, parlant d'aquests terrenys, si mirem de Sant Julià fins a la duana de la Farga de Moles, terrenys n'hi ha uns quants.
Sí, però la gran majoria són privats, però no dic quasi tots.
O tots són privats, però diguem, si agafem una visió de futura dos segles, per dir-ho així, tot allò podria ser constructible.
No, és que ho serà.
I ho serà. Però bé, nosaltres no ho veurem.
L'especulació... L'especulació... Mentre no es posi mesures a l'especulació, l'especulació va amb el ser humà, amb més o amb menys gaire, però el ser humà allà on se poden fer peles se'n fan, no?
Bueno, una cosa que ha costat diners, no sé si alguns ja han fet peles durant aquest temps, però bé, avui estem a dia 13, fa 5 anys enrere, estàvem en plena inici de pandèmia de Covid, a partir del dia de demà, dia de la Constitució, tots tancats a casa.
Sí.
O sigui que han passat 5 anys, però teniu la percepció que de tots els bons propòsits o de les resolucions que es van agafar i de l'ho viscut, n'ha quedat algú? Perquè tinc l'impressió que tinc memòria curta a vegades.
No ha quedat res. Jo dic que no ha quedat absolutament res. Jo crec que és com un granet que surt, que s'infla i després es desinfla i ja està. Crec que en aquest moment sí que va haver un repunt d'aquesta no sé, bona voluntat o estar tot plegat o buscar la solució entre tots plegats. Jo crec que malauradament la nostra societat no aprèn de les coses i crec que tornem al mateix i que la nostra societat torna a la normalitat, no sé si la normalitat que teníem fa 5 anys, però torna a aquesta normalitat on això va ser una experiència no, i per molts no molt bona, perquè va morir molta gent en la pandèmia, però va ser una experiència, però això que nosaltres com a conjunt de societat, l'únic que de tant en tant hi ha persones que sí que han estat conscienciades i que encara van amb mascareta quan es troben malament o el que sigui, perquè el Covid continua amb nosaltres i continua amb nosaltres per molts anys.
Com la grip.
Haurem de conviure amb això. Ara, amb aquestes mesures extraordinàries que van fer i tot el que es va fer en aquell moment, jo crec que com societat, una altra cosa és a nivell particular de cadascú, però a nivell de societat jo crec que poc ens ha quedat i poc ens hem après d'això.
No.
Perquè va contra de l'esperit humà,
Bueno,
perquè
som,
recordeu
som
que aquesta pandèmia va parar tota l'economia mundial.
Uh-huh.
No la d'Andorra, no, el Mundial. I de patac si te, abans tenies Covid, no podies anar a treballar, donaven la baixa de seguida i tal i qual. Doncs de patac pots anar a treballar amb Covid i tot. I han passat coses que veus que l'economia està per sobre de la salut. Ja està. Així de fàcil. I no n'ha mai pres, com diu el Felip.
No, deia abans que som mamífers, tu que... Jo comparo amb l'elefant, que diuen que té molt bona memòria i recorda les coses, sí. Tu que has estat a Àfrica. Clar, segons el continent i les cultures, com deia molt bé el Felip, els valors o les percepcions són completament diferents.
Vols que et digui una cosa? Jo que ara he estat a Àfrica, quan vam anar a veure els goril·les d'esquena platejada, fas 8 hores de camí caminant a 3.500 metres d'altura que estan, eh? Bueno, tens de coronar i tornar a baixar i després torna a pujar per tornar. I quan arribes als goril·les, que estan, els goril·les, imagina't, estan a la porta de la ràdio, et fan posar mascareta. Ja abans de sortir de l'expedició ja et pregunten si portes mascaretes i si no ells te'n donen. Bueno, te'n donen, te la venen. I jo em portava de casa. Això ho fan, segons les seves explicacions, perquè els humans poden portar enfermetats, sigui el Covid o una altra, que es poden contagiar els goril·les, i perquè no els contagiem, doncs es fan posar mascareta. Doncs això et demostra, doncs, que el 1917, hi ha fotos per ahí que circulen, de principis del segle XX, va sortir la grip i també anaven amb mascareta. Després, quan això ja s'ha superat, la mascareta a terra, okay. I després una aspirina i un paracetamol, ja en tens prou. Home.
Això la podrien haver explicat a Cristóbal Colón quan va arribar a l'Amèrica.
Sí, sí, perquè és el mateix.
Vol tot el que va portar.
De fet, del que dieu, hi han tribus a l'Amazones que no han vist una ala blanca en la seva vida i tenen prohibit, diguem, la gent de ciutat està en contacte amb ells perquè justament estan, diguem, no protegits per moltes malalties que per nosaltres som immunes, però ells no, perquè estan al mig de la selva.
Okay.
Sí, sí. I estem parlant de gent al segle XXI, no? O sigui que
igual que menjar verdura fresca en aquests llocs. Un europeu menja verdura fresca a l'Àfrica i el més fàcil és que agafi unes cagarrines d'aquelles de libro per escriure una tesis. Entens?
Mira, ara que dius això, més que és com neteges les verdures,
sí,
això. Vaig, bueno, en una altra vida vaig estar amb Felipe González en una conferència en Mèxic, i ell parlava, havíem 2.000 persones ahí reunits per escoltar, i Felipe González no tenia l'expresident espanyol, era com expresident que anava allí, bueno, no havia compartit què era, de què parlaria. Venia a parlar de turisme. I el primer que va dir, en Boca Raton, li va dir, perquè té una costa impressionant, és molt maco, és com totes les zones aquestes de Mèxic, va dir, el primer que heu de fer és aigua potable. No pot ser que vingui aquí qualsevol persona, qualsevol país, i es passi una setmana al lavabo. Això no pot ser. I tota la gent, 2.000 persones, aixecant-se i aplaudint precisament per això, per l'aigua. Algo tan bàsic, que estàvem parlant abans d'entrar, d'hidratació i tot, algo tan bàsic com era el tema de l'aigua. Clar, això, si passen, perquè passen en aquests llocs, perquè la preocupació del desenvolupament és poc.
Per ells, aquella aigua, tu la veus, està neta i tal, però per ells és bona. Però el Josep Maria va veure un gotet com aquest d'aigua i va estar 3 dies al lavabo. I no va ser de res des més que d'aquesta aigua.
Clar, perquè no acostumats a l'aigua d'allí.
Alguna bactèria, alguna cosa, que tu no estàs immunitzat, amb ells no els hi fa res, i em veuen cada dia, ho troben normal, però tu sí.
La bactèria.
I a l'inversa també passa. Eh?
O la tu ja no estàs immunitzat perquè estem massa en una situació còmoda i confortable, sí, de societat moderna.
Efectivament, així és.
Sí, sí, sí.
És que és això. Que nosaltres aquí vivim t'has d'anar al tercer món per donar-te en compte d'allà on vius i de lo que gaudeixes normalment com una cosa normal, quan allà allò és l'extraordinari de l'extraordinari de l'extraordinari.
Home, jo no m'aniria de ser món, eh? Jo baixaria a Tarragona i ja...
Bueno, allà ja passa, no?
No, vull dir, de lo que estem visquent, de com visquem aquí a Andorra i del nostre entorn, sí, i del nostre, sí, país. Bueno, o sea, bueno,
això
t'ho dic.
Això és Gilles Prim, eh? Però si tu te'n vas a l'Àfrica Negra, la subsahariana, sí, 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 atenció, que allí és l'Àfrica, no la que t'ensenyen els vídeos promocionals de viatges, llavors l'Àfrica, Àfrica.
Mm-hmm. Ara que parles d'Àfrica i d'aquesta diferència cultural, societal, de funcionament, de moltes coses, clar, allà hi ha l'Associació de Joves en Risc d'Andorra, doncs, que ha fet un concurs d'eslògans per als joves de 10 a 18 anys contra l'assetjament escolar, que és un problema degut també a pantalles, xarxes socials i altres coses. Clar, si fem la comparativa de 100 nanos que estan a Àfrica,
no,
i 100 nanos que estan en una ciutat moderna, no dic forçosament aquí a Andorra, el nivell de greuges, addiccions, patologies i altres coses, estem uns percentatges diametralment
oposats. Una pinzellada de 10 segons. Quan anàvem d'una activitat a una altra, anàvem amb un autobús, un autocar, que ens portava d'un lloc a l'altre, que hi havia, no sé, 40 o 50 quilòmetres, i t'hi portaven. Pel camí, carretera, carretera oberta al trànsit, ple de nens que van de les seues cases, que estan situades així aïllades, del nucli del poble, i anaven a l'escola. Però quan dic nens, no dic nens de 14 anys, ni de 10, ni de 12. Nens petits, nens que alguns d'ells l'havien agafat de la mà del seu germà, que el seu germà igual tenia 8 anys i el nen en tenia 4 o 5. Però no en veus un, a mils, a mils, per la carretera. I tu dius, bueno, això és aquest poble. No, no, vaig córrer Ruanda i Uganda, de nord a sud, tot el país. I vaig agafar un avió per anar a Kènia, i de Kènia vam anar a Victoria Falls, que és a Zàmbia, el mateix, Zàmbia, i a Zimbabue. La Victoria Falls és meitat Zàmbia, meitat Zimbabue. Igual, la gent, crios, però nens. Jo això em va recordar la meva infantesa als anys 50, a Espanya, quan es va morir el meu pare i em van enviar a viure amb els avis, al Tarròs, província de Lleida, poble de pagesos. És un poble que està entre Tàrrega i Balaguer, perquè el situeu. Anàvem a col·legi sols i tal, i teníem 5 o 6 anys. Ara fes això aquí a Andorra. Andorra, Barcelona o qualsevol lloc, fes-ho. Foten la pàtria, pot estar entre els fills, el primer que fa és que el govern te la treu. Això és així de clar.
No, aquí es feia això.
Estem superprotegits. A mi em va recordar això quan jo era petit, era un nen de 5 o 6 anys, perquè vaig viure amb els avis dels 5 als 10 anys. Als 10 anys ja vaig tornar a Barcelona a viure amb la mare altra vegada, perquè ja podia anar amb 10 anys sol al col·legi.
No, aquí fa 40, 50 anys passava igual. O sigui, jo crec, dic per el que me'n comenten companys i amics, que se feien d'igual manera.
Jo dono fe al que dius, Felip, que jo vivia a Carrer La Vinyeta i anava a col·legi a l'escola francesa de primària a Ciutat de Valls, dalt, i anava a peu amb 6 o 7 anys.
Sí, sí.
I amb els companys i ens trobàvem pel camí...
I no passava res.
I avui dia ho fas igualment, no passa res tampoc.
No, però no se t'ocorreixi fer-ho. Perquè el primer que trobaràs és la denúncia.
Sí, bueno. Estem... Ens passem per l'altre costat. Jo sempre he pensat que això és com un pèndol, que ens passem cap a un costat i després ja tornarem a la normalitat per tornar cap a l'altre costat, a la anormalitat d'una altra banda.
Sí, sí.
I estem en aquest pèndol, així, ens passem la vida, bàsicament.
No, no és un pèndol, però bé, el Comú d'Andorra ha obert un procés de consulta a la ciutadania per recollir les opinions, idees i suggeriments dels residents sobre el futur urbanístic de la parròquia. Hi ha codis QR en alguns llocs i tal. Mm. Dius, clar, aquí dius és ser atrevit, per dir d'una manera, dius, bueno, què pensa la gent que viu a la parròquia de com veu el futur? Perquè abans dèiem el que és Andorra, jo amb l'edat que tinc, jo he vist canviar Andorra i quan em passejo per Andorra la Vella i el barri d'infància, dius, quan veus el que és i el que s'ha convertit, et dius, ostres, i si ho expliques a gent, encara més, no? Sí,
sí. Jo diré el que sortirà, que necessitem més arbres. Això és una mole de ciment, no, és que és de calaix, i jo no sóc d'Andorra la Vella, i intento anar el menys possible a la capital, i a Escaldes, de passada. Perquè això, una ombra, ara quan el canvi climàtic i coses aquestes, que no estaria de part del Trump, del negacionisme del canvi climàtic, però, sisplau, una miqueta d'ombra, una miqueta d'arbre, cuidem els arbres, que no, anem a tallar arbres com bojos aquí i a baix. O sigui, recuperar arbres, recuperar zones verdes, jo crec que això sortirà, jugaria un peso,
no, perquè això es necessita espai per fer-ho, i l'espai val calés, i més quan te'l compren per fer cases.
Bueno, jo confio en el senyor González que
jo
sí
també
que...
confio en un company de partit que és del meu partit, el González.
És que van canviant de... Però, no, jo confio precisament en aquesta visió de tornar a una Andorra que sigui més amable amb la gent. Més amable. I si Andorra, com ciutat, estic parlant de la capital, és més amable amb la gent, si en general són més amables, la gent serà més amable. Jo crec que és una cosa que es pot contagiar si ets amable. I el primer és l'entorn.
Estic d'acord amb tu, Felip. Estic completament d'acord amb tu.
I per això jo tinc
però
confiança.
Però hi ha una contradicció?
Sí, no.
O sigui, això seria el mundo ideal. Després hi ha la trista realitat, que un metro quadrat d'un terreny val quant.
Sí.
I llavors, per fer un jardí, un parc d'infància que jugui quatre columpios, arbres, no sé què, una font, aigua fresca, això... fer-ho, val uns diners, però ja està. Però el que val en realitat és el terreny, per què? Perquè en vez d'això fotran una altra mole de ciment i faran...
Mira, aquí davant de la ràdio, aquí. El parc que teníem aquí, sí, que hi havia aquí sí. Al davant, i ara...
Ja bueno, tens.
Perquè, clar, no tornem al mateix. És d'un particular. I si un particular dius, mira, és que pot seure... I tu no ho fas per lo que sigui, perquè el portes molt al cor, que ets de la parròquia i que això és un terreny... I després ve els teus fills i diu, papa, si amb això pots guanyar 500 i ara no estàs guanyant res. I ve tot aquest canvi de mentalitat que jo crec que algun dia tornarem a ser més conscients del nostre gran país que tenim nosaltres. O sigui, jo crec que hem de tornar a la consciència.
Del que dius, Felip, una part de culpa indirecta, arquitectes urbanistes on s'han donat compte que la formigonada, per dir-ho així, en places on no hi ha cap arbre, cap zona d'ombra ni res, també contribueix a un escalfament de la ciutat sí. I forçament indirectament amb una mesura molt minsa del canvi climàtic, dius, clar, dius, ara s'estan donant compte, no, és que fa falta doncs, jardins, arbres, zones més amables, com dius tu, s'estan fent edificis també amb jardins penjats i altres coses, perquè, clar, tot això té un impacte sobre la pròpia escalfor tèrmica de l'edifici en si o de la zona, perquè justament la vegetació regula aquesta cosa, no? Com diem, som mamífers, però no aprenem, no?
Potser. No, és que això està molt bé que ho facis tu amb els teus terrenys, però a mi no em diguis que ho facin els meus, m'entens? Perquè el ser humà és així. No ho mire en conjunt, ho mire egoístament per la part seva que li toca, i si hi ha alguna cosa que li favoreix ja li va bé i ho promociona perquè es faci, però si hi ha alguna cosa, bueno, ni, no perjudici, però no et dona res, pues, que ho faci un altre. Això, tristament és així.
Sí, bueno, aviam com podrà evolucionar en bé aquesta reflexió que potser està tinguent l'humanitat ara, de com va, on vol, què volem fer... I...
Ja ho veus amb el president del primer país del món. Que el primer que ha fet és sortir-se del canvi climàtic.
Sortir-se de tot.
Amenaçar amb els cels a Déu i sa mare i està intentant provocar la tercera guerra mundial, que pot ser que només sigui econòmica, sense tancs ni trets al carrer, però la guerra econòmica també, amb una societat com la nostra, molt a veure.
Però parlant de guerra econòmica, perquè segurament que les guerres no interessen mai en l'àmbit econòmic, justament, que recordi potser del crac del 1929.
Sí.
Però com aquest home potser té la memòria molt curta i...
No, és molt curt, en total, és molt curt. Tot i que mereix 1,85 m.
No, en això he tingut per moltes converses precisament pel tema Trump. Jo crec que a nosaltres, des d'aquí a Europa, tenim una visió molt diferent de lo que és la cultura americana i de lo que són els americans. Que no s'entén. O sigui, des d'aquí, tu veus, el tio està com un llum. O sigui,
un llum, o sigui, com un llum, eh?
Però clar, és que des d'allí, la gent que, si més o menys, però l'han votat al final, aquest senyor, per ells és el gran heroi i continua...
Sí, però jo voldria fer dos apunts amb això del Trump.
Què?
Del que has dit de l'han votat. És cert que l'han votat. Però també és cert que ell, quan va perdre, per poquet, però sí, va perdre, va enviar els seus al Capitoli a donar un cop d'estat.
I ara s'ha perdonat a tots.
Els ha perdonat a tots i ell inclòs, eh?
Home, i tant.
Això no hi ha cap... Per tant, aquest senyor té tots els ets i uts per ser un dictador.
Ja. Ja, ja, el pots comparar amb un senyor venezolà que ara, el cel sigui ara. Ara
trobaré la policia americana aquí fora que em voldrà posar dintre.
No, per això t'ho dic, o sigui, nosaltres des de la nostra mentalitat no podem entendre i la mentalitat primer americana, perquè l'han escollit, i molta gent que està totalment en contra d'aquest, del Trump, totalment en contra, i que per ell és una vergonya, totes les coses se li ha acudit.
Tots els demòcrates que són demòcrates de veritat.
Clar, i Canadà, que les... que Groenlàndia...
Que Canadà, que l'invadirà, per favor.
No, invadir no, que l'annexaria i ja està.
Sí, no, invadir no, ja me'l quedo i ja està.
Ja me'l quedo, sí, bueno, sí, no cal invadir.
El que els hi pot passar és que peti de dintre directament entre justament aquestes diferències.
Mira, hi ha una cosa que no sé si passarà, però el Simpson sempre han encertat amb les seves vinyetes el que van passar. I hi ha una vinyeta por ahí que corre, que l'altre dia la vaig veure a internet, del senyor Trump, l'enterren.
Bueno, que el cel sigui quan li toqui el moment i que ja vindrà.
Si
ja veurem.
El cel tampoc es perdrà no, res, eh?
Ja aquí ja em quedaré neutre. Cuca, Josep Maria Cucalón, per als altres, gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu per convidar-me.
Un bon dia de la Constitució demà, a disfrutar-lo.
Igualment, i a passar-ho bé.
Felip Gallardo, gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
També disfrutar molt del dia de demà de la Constitució.
Això esperem.
Nosaltres us desitgem un molt bon dia de la Constitució també i ens tornem a trobar dimarts per la Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.